Les 9.
Bon dia, és dimarts 20 de febrer de 2024. Això és l'Infomatí. Us parla Sergio Morales.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Un repàs informatiu, el d'avui carregadíssim d'actualitat política, és l'endemà del ple i és el gran tema de la jornada que encara cuejarà durant uns dies. Parlem primer de la incapacitat dels grups municipals de Sant Cugat per posar-se d'acord en el debat sobre la immigració. Junts s'ha quedat sol per reclamar que Catalunya tingui competències en aquesta matèria. Tots els altres grups hi han votat en contra. La CUP tampoc no ha aconseguit fer prosperar el seu text alternatiu que reivindicava una ciutat d'acollida. Els anticapitalistes han aconseguit el suport d'Esquerra i d'en Comú Podem i l'abstenció del PSC, però la negativa de Junts, el PP i Vox ha acabat finalment decantant la balança. I l'equip de govern s'ha quedat sol en l'operació per deixar el lloguer de Camp Maristany i reubicar l'activitat del Centre d'Art Contemporani i altres espais. Tot i que bona part de l'oposició comparteix que es tracta d'un lloguer molt alt, uns 5.500 euros al mes, més les despeses de funcionament, adverteixen que recol·locar les exposicions i els cursos i tallers pot fer perillar el projecte. Per això, tots els grups municipals de l'oposició, tret del PP, que s'ha abstingut i han votat en contra el ple municipal, el desistiment del contracte d'arrendament del local i que s'ha aprovat amb els vots de l'equip de govern. Sentim el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles.
L'Ajuntament planteja abandonar aquell espai, no per tancar el servei, sinó per redistribuir-lo, per reinstal·lar-lo, amb unes condicions més avantatjoses per a l'erari públic, cosa la qual hauria estat plantejada amb tota probabilitat en el futur o ja actualment si ja tinguéssim la biblioteca realitzada, si tinguéssim, per tant, altres espais ja habilitats com ara podria ser un potencial alliberament de la biblioteca del mil·lenari perquè ja tindríem la biblioteca central urbana realitzada. No?
Des d'en Comú Podem, la regidora Aina Balada ha lamentat que durant tots aquests anys s'hagi assumit un lloguer tan elevat per aquest equipament, però ha recordat que el Centre d'Art Maristany és un referent per a la ciutat.
Camp Maristany ha estat un referent a la nostra ciutat com a espai dedicat a l'exposició, divulgació i formació en art contemporani, programant exposicions i activitats diverses de la resta d'oferta cultural de la ciutat i donant suport a artistes i creadors novells. Per tant, estarem pendents de que el desistiment del contracte no suposi una pèrdua més en drets culturals, que ja s'està fent durant tot aquest mandat i sobretot amb les retallades, i que el projecte tiri endavant en la seva plenitud.
Més temes. El terme minusvalidesa s'ha eliminat de les ordenances fiscals de Sant Cugat. Encara estava present a l'ordenança número 2 de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, on després de l'aprovació del ple municipal d'aquest dilluns ha quedat substituït pel terme discapacitat. Aquesta modificació forma part d'un paquet de canvis tècnics diversos que afecten també les taxes per l'expedició de documents administratius, per serveis urbanístics i llicències i pel servei de clavegueram. De la mateixa manera que ha succeït amb la Constitució espanyola, on s'ha eliminat el terme disminuïts a l'article 49 per al de persones amb discapacitat, Sant Cugat també ha suprimit la paraula minusvalidesa de l'ordenança que regula l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Altres canvis els ha comentat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles.
Aquesta és una de les passes endavant que ja fem per continuar amb el procés de millora dels terminis d'atorgament de llicències. Que hi ha una sèrie de supòsits que passen a ser per comunicació i que, per tant, meriten, quan estiguin ja regulats allà on correspon, habilitaran la possibilitat de que l'ordenança fiscal fem un tràmit de liquidació molt més àgil i que, per tant, retallem el termini d'atorgament total.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Agenda sobre la taula perquè ja és oficial, el dia 29 de juny, dia de Sant Pere, serà finalment festiu a Sant Cugat. Inicialment s'havia designat el 28 de juny com a festiu local perquè el dia 29, Sant Pere, copatró de la ciutat, cau en dissabte, però l'Ajuntament ha decidit canviar la data al festiu habitual que coincideix amb la festa grossa. Això ho ha aprovat el ple aquest dilluns. La resta de festes triades pel consistori es mantenen el 20 de maig en substitució del 3 de març, Sant Medir, que cau en diumenge, i el 16 de setembre Sant Cebrià, això sí, només per la població de Vall d'Oreix. L'Ajuntament crearà una comissió de seguiment del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima. Serà un espai de trobada trimestral format per l'equip de govern, l'oposició i el teixit associatiu i que avaluarà les mesures que es fan des de la ciutat per abordar l'emergència climàtica. La iniciativa és fruit d'una moció del PSC amb esmenes del govern que ha prosperat amb els vots de tots els grups municipals, tret de Vox, que ha optat per la negativa. I Sant Cugat tindrà el servei d'un equipament hospitalari de dia, però no serà l'hospital de referència que es va prometre durant tants anys. Cal llavors seguir reivindicant aquesta inversió que fa més de 20 anys reclamava el municipi? La resposta a aquesta pregunta ha dividit els grups municipals aquest dilluns al ple, on el PP ha presentat una moció per reclamar a la Conselleria de Salut que aquest nou centre d'alta resolució sigui l'hospital de referència. El text ha quedat finalment rebutjat, igual que l'esmena presentada per la CUP per demanar, a més, que sigui de gestió pública. Més qüestions que s'han abordat al ple d'aquest dilluns, el conflicte de la Franja de Gaza no ha aconseguit novament una declaració de suport cap al poble palestí en el sí del ple. A l'octubre, en Comú Podem va retirar una moció en aquest sentit davant la presentació d'un text alternatiu de juny. Ara ha estat la CUP que al ple de febrer ha optat per fer el mateix i evitar que la contraproposta juntaire desvirtuï la moció que presentava en nom de Sant Cugat per Palestina. La proposta de demanava a l'equip de govern evitar manifestacions a favor de l'ocupació israeliana i que l'Ajuntament s'adherís a la campanya civil internacional de boicot contra Israel. Junts ha posat en dubte que s'hagi de parlar de genocidi i ha afirmat que la moció cupaire els allunyava del concepte de pau. Hi ha hagut un enfrontament dialèctic entre una membre de Sant Cugat per Palestina, Júlia Bolau, i el tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles.
És defensar que tothom té dret a existir i és valorar totes i cadascuna de les vides humanes. És reconèixer que s'està produint un genocidi. I mentre vostès no facin res de tot això, mentre vostès facin el joc al sionisme, nosaltres seguirem defensant la causa i la lluita ben viva perquè els milers i milers de persones assassinades no caiguin en l'oblit.
Des d'un territori tan partit com la Franja de Gaza, si l'objectiu fos el que vostès diuen que és, per part d'una potència que té armes nuclears, per exemple, no sé. Jo crec que són fets que indicarien que paraules com bombardejos indiscriminats o genocidis almenys deixin que digui, que no sé si és dubtós almenys que descriguin el que està passant.
Per cert que Sant Cugat sí que se suma a la commemoració. El 27 de febrer del 48è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica i penjarà la bandera sahrauí en un lloc destacat de la ciutat. El ple ha donat compte d'una declaració de la Junta de Portaveus a la qual s'han sumat tots els grups tret de Vox i que adhereix la ciutat al manifest de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí amb motiu de l'efemèride. El text assenyala la vulneració dels drets humans en els territoris ocupats per part del Marroc i insta el govern espanyol a tenir una actitud proactiva perquè s'hi realitzi un referèndum d'autodeterminació. Recordeu que a www.cugat.cat trobareu tots els detalls dels temes que s'han abordat al ple municipal de febrer.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Cristina Mur és la nova directora de Cugat Mèdia i en aquesta entrevista a Cugat Mèdia, a www.cugat.cat, ha explicat les línies estratègiques del seu projecte pel mitjà públic de la ciutat on viu i de la qual està molt vinculada al teixit cultural. Mur parla d'apostar per la profunditat periodística, la innovació amb noves narratives, però amb un peu ancorat allò que fem des de fa més de 40 anys, que és la ràdio.
Confesso que tinc una devoció romàntica per la ràdio perquè és un mitjà amb el que he crescut i que escolto a diari en diferents formats i crec que l'hem de potenciar perquè és l'origen del mitjà i també el nostre diferencial. Però no faig cap renúncia.
Trobareu l'entrevista íntegra a www.cugat.cat. L'entitat sardanista de Sant Cugat serà la banderera de la Diada de Sant Medir d'enguany. L'entitat pren així el relleu al taller Jeroni de Moragues com a banderera d'aquesta jornada tradicional santcugatenca. La ciutat està celebrant aquest darrer any la capitalitat de la sardana i l'associació ha tirat endavant una extensa programació. Com és tradicional, els actes de la Diada de Sant Medir començaran el 3 de març, enguany cau en diumenge, a les 8 del matí amb la sortida des del centre de la ciutat cap a l'esplanada de l'ermita dels geganters de Sant Cugat, en Joan i la Marieta. dissabte. L'alcalde rebrà els banderers i la seva comitiva a la plaça de la Vila a 9:15 davant l'Ajuntament abans d'enfilar el camí cap a Sant Medi. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de la programació d'aquest dia, una de les grans festivitats que es viuen a Sant Cugat. I en un altre àmbit, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat aquest dilluns a TV3 que treballen en un cens de refugis climàtics de cara a l'estiu i ha apuntat que aquest cens podria incloure piscines municipals. Això permetria a la pràctica estudiar que les que es consideren que funcionen com a refugi puguin omplir-se. Actualment, el pla de sequera prohibeix el reompliment de piscines als municipis que estan en emergència. Això inclou, per descomptat, Sant Cugat del Vallès. I fins aquí la informació. Com hem dit en un parell d'ocasions en aquest programa, poden consultar més notícies ampliades, amb més detalls, amb més formats, en vídeo, també, a www.cugat.cat. I, per descomptat, també ens poden seguir a través de les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 20 de febrer de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies les podeu escoltar a través de la ràdio, la 91.5 FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat. Ara en directe, o podeu recuperar-la més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1. Per un costat tenim a Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia.
Toni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Bon dia.
Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, ahir vam tenir ple. Diguem, tres dels que estem aquí vam estar bastant pendents del ple i de tot el que va passar. Un dels temes que es va aprovar i segurament va tenir més ressò i més importants dels que es van aprovar va ser l'abandonament, diríem, de Can Maristany, on actualment s'ubica el Centre de Divulgació Expositiu d'Art Contemporani. Exactament, sis mesos abans d'abandonar l'equipament, diríem, l'Ajuntament havia d'avisar els seus propietaris i, per tant, s'ha hagut de fer aquest pas. Es rescindirà el contracte de lloguer i es reubicarà tota l'activitat. Per un costat, la Casa Aymat acollirà els cursos i tallers que s'estaven fent fins ara a Can Maristany, el projecte de Wind Down marxa al taller Triangle i l'activitat expositiva encara està per determinar, tot i que van admetre, direm, des del govern que una de les opcions que hi ha sobre la taula és passar-ho a Can Quitèria. Com deia, el ple municipal va aprovar ahir aquesta rescisió del contracte, però només amb els vots del govern, de Junts i d'Esquerra. Aquest contracte és propietat de Ceràmica Bernil, l'espai són 900 metres quadrats dividits en tres plantes i, com tots deveu saber, està ubicat a la plaça Lluís Millet amb el carrer d'Àngel Guimarà. L'objectiu no és altre que deixar de pagar el lloguer i les despeses associades a aquest centre. Recordem, es tracta de 65.800 euros anuals de lloguer, una mica més de 5.000 euros mensuals, més uns 36.200 euros anuals de subministraments, manteniment, neteja, etc. És a dir, una suma total d'uns 100.000 euros costava a l'Ajuntament aquest lloguer. Ahir, a més, a l'audiència pública del ple, una representació d'artistes de la ciutat van fer com una caminada des del Centre d'Art Can Maristany fins a l'Ajuntament per queixar-se d'aquesta decisió i de les retallades en cultura. Per tant, posem aquest tema sobre la taula. Per un costat, en si mateix el que significa el tancament de Can Maristany i les queixes dels artistes, però segurament l'altre, i com van posar molt sobre la taula els partits polítics, és: ostres, potser alguns ni ho sabien, estem pagant 100.000 euros a l'any per aquest equipament, quan tenim equipaments municipals buits. Doncs poso això sobre la taula i agafeu el fil que vulgueu estirar. Vinga.
Bueno, a nivell econòmic l'Ajuntament està com està. Jo crec que en el fons hi ha un debat, igual que quan els artistes es plantejaven abaixeu-vos el sou i en això pagueu el lloguer, i la resposta sempre que es fa aquesta crítica al govern és que en els sous no podrien salvar el forat. També és cert que no haver pujat els impostos, haver-se incrementat els sous, altres despeses que estan sobre la taula, si es revisaren aquelles despeses, si s'incrementaren els ingressos, potser aquestes retallades no serien tan grans i, per tant, el Centre d'Art Maristany potser no hauria de tancar o prioritzarien tancar-lo per preservar una altra partida, però en qualsevol cas el debat seria diferent. Ho dic perquè, igual que Carles Brugaroles diu, no, és que 100.000 euros sí que acaben sent importants, encara que aparentment sobre un pressupost de 144 milions, 100.000 euros és poc. Si li sumes aquests 100.000 a no sé quina altra partida, no sé quina altra partida, representa molt. Passa el mateix en quant a sous, passa el mateix en quant a no haver pujat els impostos, per tant, segurament té una certa mirada política aquesta decisió. I el problema de la decisió no és tant el tancament del Maristany com la inexistència d'una alternativa real, perquè a hores d'ara parlen de redistribució. Històricament s'havia dit que en el moment que es faci la Biblioteca Central Urbana, que mai s'acaba de fer, fa dos mandats era un dels temes que estava sobre la taula, part de la campanya electoral es va basar en aquesta Biblioteca Central Urbana i mai s'ha arribat a fer. i ara sembla que es recupera el projecte, però tampoc tenim un calendari clar. Són 10 milions d'euros que haurem d'aconseguir d'alguna banda del pressupost municipal. Més veu dubte perquè estem en retallades que expliquen tancaments com aquest, no? En el cas d'aquesta grafeta, aquesta biblioteca central urbana, deien que podien aprofitar on ara està la biblioteca per a fer una espècie de pinacoteca, espai d'art, on centralitzar-ho tot plegat. Però, clar, això és a futur. Per tant, aquest espai provisional, la distribució en altres espais, el que fa és trencar la coherència, la unicitat que tenia el centre. Per tant, més enllà de que no es perga l'activitat perquè acaba redistribuïda, el que sí que es perd és el concepte de centre d'art, que era la gràcia del Maristany.
Jo no estic tan segura que fos un projecte amb una unicitat real al centre d'art que el Maristany. Jo... És veritat que les retallades a cultura no ens agraden, com no ens agraden tantes altres retallades, i és veritat que al final estem parlant sempre de partides petites, però bueno, també són partides petites els augments de sou i al final sumen. I a nivell simbòlic, és veritat que haver començat amb creació de càrrecs de confiança, que tots sabem, amb pujades de sous, amb baixades d'impostos i després retallades, home, així com molt pedagògic no és. Però respecte al centre d'Art Maristany, jo ja des del moment que el van llogar i van començar aquest projecte de centre, ja em va semblar que ni era dient pagar aquest lloguer a Ceràmiques Barnils per un espai que en realitat tampoc és un bon espai. Ni és un bon espai, ni té unes bones aules, jo he estat usuària de Can Maristany, i ni té uns bons espais per fer tallers de creatius, ni té un bon espai expositiu. I, per altra banda, el projecte de creació artística no està només centrat a Can Maristany. Està també Casa Aymat, amb les característiques que té, que tampoc són meravelloses. Està també al Casal de Mirasol, hi ha una sala expositiva absolutament infravalorada. Bueno, ara està convertida en un espai de relació, però mai s'ha utilitzat com a sala d'exposicions. Tenim la Casa de Cultura. Jo crec que en realitat mai hi ha hagut un projecte unitari de creació artística, de residències, d'espais expositius. Sempre ha estat molt, molt desmembrat. Mm. Per tant, que ara passar-ho una per a Can Quitèria, tampoc ho veig que empitjorarà molt, perquè ja no era un projecte unitari.
Jo crec que ho era a nivell expositiu, no tant de tallers que acollia. És a dir, a nivell expositiu, com a centre d'art contemporani, sí que tenia una línia a les seues exposicions. És cert que els tallers eren rotatius, i és cert que no hi ha un centre d'art en Sant Cugat. De fet, això és el que havia de ser quan feren la Biblioteca Central Urbana. I sí, jo també penso que no era un bon espai, però clar, si no crees una alternativa que et permeta, potser, a mi no em sembla idònia la decisió, vaja.
Bé, jo estic molt d'acord amb el que heu dit tots dos, i a més vull, em sap que hi ha molt poca cosa més a dir. A mi el que em sap més greu de tot és que, independentment de tot el que ja sabem, d'aquests augments d'aquí, augments d'allà, és que sempre vagin, o sigui, en contra, en detriment de la cultura. És a dir, en aquest poble, amb tot i el que ha anat creixent i amb tot el que ens omplim la boca a dir moltes coses, que som els millors, i que no ho dubto, que algú s'ho pot creure, i això... Però sempre hi ha hagut el peu coix aquest de la cultura. Les sales d'exposicions, una acaba aquí, l'altra acaba allà. L'altra no està apropiada. L'altra no és... Això que has dit de la casa de Neus de la Maristany, jo quan ho vaig veure allà vaig pensar, hosti, això és un pedaç aquí? Sí. En el lloc on està, és que no té cap... O sigui, no et convida gens a anar-hi. Inclús et diré... Et convida més a casa Aymat.
És que ni el veus.
Exacte. Perquè, a més, allà aquell tros... Estàs pendent. Els que venen de Villar, que hi ha poc trànsit, pendent de si venen de sota del túnel. Els que venen de sota, que no surti ningú, perquè surts allà, pam, i et trobes allà dalt i llavors es fa un. Vull dir, ningú. Ara es veu perquè hi ha totes aquelles pintades i és la manera que... perquè salta a la vista, però no pas pel que hi hagi dintre. Per tant, jo, quan ho vam fer, ho vaig pensar... Bé, però és que, inclús per no ser el millor, o no sent molt millor, la casa Aymat almenys tenia una gràcia. Era una casa, doncs... antiga, una casa, en fi, tenia un... Després l'espai, doncs, no era més apropiat. Per tant, o sigui, jo crec que s'haurien de proposar, el que passa és que ara està molt fotut el tema, però s'haurien de plantejar de veritat fer una cosa sèria per la cultura. Sí. Però, o sigui, hi ha una casa de cultura que s'ha fet petita des de fa 350 anys ja, aquella casa, ja, perquè s'ha fet petita, s'ha anat aprofitant, sales aquí... Vas a veure segons quines exposicions i, home... Bé, i aquí ho deixo. Però jo crec que ens hem de plantejar en sèrio Sant Cugat ja... de dir, molt bé, els espais verds és molt maco, estàs a prop de Barcelona, està molt bé, va creixent la població, però home, vull dir, anem una miqueta en sèrio amb això de la cultura, això d'una sala, un centre d'exposicions i d'exposició de qualsevol, de la pagesia, per exemple. En lloc s'ha fet ni un forat amb tot el que ens omplirà que la pagesia, que Sant Cugat ve de l'agricultura, que vinyes i que no sé què més.
Es va intentar fer el del vi,
exacte,
no? Allà, però que tampoc. O sigui,
no, perquè es deuria acabar el vi.
I també és un lloguer que jo crec que d'ací poc el perdrem.
Clar, vull dir, és que anem retallant, és com allò del vedell i la vaca, no? Llepant, es va fotre el vedell. Vull dir que, bé, no sé, jo crec que s'haurien de plantejar en sèrio, tot i que els problemes econòmics és evident que hi són. Mm-hmm. Però...
Sí, jo el que penso és, com deia el Jordi al principi, no? El tema de, al final, hi havia un dèficit de l'Ajuntament, tu pots o pujar impostos o retallar, i si decideixes retallar, està clar que has de retallar en molts àmbits. Hi haurà gent que dirà, doncs prefereixo que pugessin impostos i mantenir tot això. Hi ha gent que dirà que no, que prefereix retallar moltes coses i mantenir els impostos tal com està. Això cadascú, però bueno, sobre el tema de Maristany, coincidint amb el que dieu, sí que potser val la pena pensar si Sant Cugat val la pena que hi hagi un gran centre d'art, o potser, com dèieu, pues, a Casal de Mirasol dedicar, per dir alguna cosa, l'art contemporani, aprofitar quasi una floresta per fer això, a Torre Negra, dedicat a la pagesia, que jo crec que val la pena que en una ciutat com Sant Cugat, potser més que plantejar una gran infraestructura dedicada a l'art en general, com podria ser la Biblioteca Gabriel Ferrater, doncs pensar en descentralitzar també una mica les propostes artístiques i per intentar pues, que siguin potser projectes més petits, que no siguin de tanta envergadura i que no sigui el millor centre d'art de Catalunya, però que sigui pues, que s'apropi més als veïns i a les comunitats, no? Vull dir, no veig molt sentit que la Casa de Cultura es converteixi en un gran centre d'art i després a la Floresta, pues, el casino de la Floresta estigui mort de riure i no el deixin ni obrir els veïns. O sigui, ni per una cosa ni per l'altra. O sigui, jo crec que potser igual que s'ha fet amb la xarxa de centres culturals polivalents, amb les propostes més escèniques, doncs potser amb l'art seria una cosa a estudiar. Jo no crec que potser calgui tenir el millor centre d'art de Catalunya, sinó propostes més de proximitat.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquest tema veurem en el fons... la cua, diguem, anirem parlant d'altres temes que aniran apareixent, perquè tot el debat parteix del mateix que és el que deies tu, Jordi, no? És el tema dels ajustos pressupostaris, per tant...
Clar, però a nivell de lloguers pot arribar a tindre implicacions importants, perquè és cert que si vols un centre d'art en Maristany es pot més o menys redistribuir, si decideixen deixar de pagar el lloguer del Vilab, hores d'ara està totalment infrautilitzat, jo crec que ha anat un acte en els últims 3 anys, vull dir que i segurament se'n fa algun més, perquè no tots convoquen a la premsa, però són pocs, però després n'hi ha altres lloguers que representen molts diners per a l'Ajuntament i que a hores d'ara segurament no poden prescindir, però si no queda més remei, si retallen, generen un problema. Pensa, per exemple, en el lloguer d'instal·lacions esportives a escoles concertades i privades. Podem estar més o menys d'acord en que es faci un pagament que acaba sent d'uns 150.000 euros anuals a diverses escoles concertades o privades, però és que és cert que no tenim equipaments públics suficients per acollir aquests equips. Per tant, si acaben retallant en alguns llocs en què realment hi ha un ús que no té alternativa, llavors sí que començarem a patir més. En aquest cas, entenc la mobilització que va haver ahir, no crec que el govern canviï d'opinió, veurem què diuen en la reunió l'alcalde que es va comprometre a fer, però crec que quedarà en una reunió de d'acord, no estem d'acord i ja està.
És que, i un apunt només, jo crec que tot acaba, al final, en el sac aquest de que és que el pressupost, és que no hi ha pressupost, és que hi ha aquest forat que hi ha, que és evident que hi és i que sigui greu, suposo, no ho sé. Jo no soc de matemàtiques, no ho he sigut mai ni quan estudiava, o sigui que... Però clar, quan et parlen dels milions que hi ha penjats, dius, ostres... Però clar, jo no sé quants anys fa que estem amb dèficit, perquè l'Ajuntament deuen ser deficitaris...
2022 va ser el primer any que va tindre el resultat negatiu.
Però vull dir que jo no sé si també es va molt a... Que no és que sigui una excusa, perquè és cert que no hi ha calés. Però potser no sempre serà, doncs... No es pot fer perquè... Jo ara llançaré una tonteria, vull dir, una cosa potser és una tonteria, però jo no sé si tenint l'espai que tenim, no sé com estan les negociacions i que paguen de lloguers o no paguen de lloguers, tenint l'espai del Mercantic, que hi ha unes naus allà impressionants, no sé si allà es podia muntar una part d'un museu, del que sigui, de pintura, d'aquí, d'allà, d'estils, no sé, però vull dir, tenim un espai allà, clar, després aquí entrem a negocacions, perquè clar, també és Bernils,
va començar per aquí.
Veus?
Te'n recordes? Que va haver, de fet, quan es van treure els tallers artístics de l'Escola d'Art, saps això que li diuen... Ah, no me'n recordo, però els tallers oberts que es feien independentment dels estudis reglats a l'Escola d'Art, es van intentar portar allà, a Marc Antic. I es va incendiar una nau, te'n recordes?
Sí.
Doncs llavors, com que es va incendiar, es va descartar, perquè llavors es va veure que igual els problemes de seguretat, també hi havia el tema del desplaçament, però hi havia, jo crec que sobretot va ser el desencadenant el tema de l'incendi, que, bueno, pues, va entrar com a... Bueno, pues, igual, igual aquí no és el lloc que havien per portar unes activitats municipals, i llavors se li va llogar.
El Maristany,
que també era
d'ells. Per tant, tot ha quedat a casa. Però, clar, de totes maneres, o sigui, el desplaçament és fora el poble, molt bé, o estar a les afores.
Tampoc és tan lluny, eh?
Exacte, ara això de les afores és molt relatiu, però tens molt lloc per aparcar allà dintre. O tens bastant lloc per aparcar.
Sí, home, hi ha el pàrquing. Un camp de futbol, potser, que en tanquin durant la setmana.
No. El camp de futbol també és un altre tema que se'n podia parlar. Però bé, jo no vull entrar.
També hi ha un autobús, però, no cal anar en cotxe.
Exacte, i a peu.
A peu s'arriben 10 minuts.
I a més, hi ha el pàrquing ell, més enllà de després de aquell espai. Bé, no sé, però tampoc hi ha lloc per aparcar i tampoc és fàcil anar a casa Emat. Perquè a més, allà no pots aparcar lloc. O sigui, portis el cotxe plegable, no...
I sobre el foret econòmic, ens falta la liquidació del pressupost del 2023, que en un principi és el més vinent, i és quan realment podrem veure com s'ha tancat l'exercici. Perquè ara anem dient coses, podem tindre una certa idea en funció del que s'ha anat explicant, però no sabem exactament com s'ha tancat el 2023 i per quin motiu, perquè també és cert que algunes de les subvencions que s'havien de donar el 2024 s'ha decidit passar-les al pressupost del 2023. Això, evidentment, el que farà és que el dèficit del 23 siga més alt i que el 24 tinga menys dèficit perquè ja s'han donat les subvencions. Per tant, bueno, ens tocarà analitzar aquell document per veure si tota aquesta situació econòmica que argumenta el govern i que està promovent mesures com aquesta, com retallades molt més greus, com per exemple les que ha patit l'àrea de cooperació, si estan suficientment justificades o no. Té pinta que sí, perquè si no, no es farien, però els números encara no els tenim com a mínim els oficials.
Jo crec que hi ha dos coses en aquest sentit. El Jordi, jo crec que és evident que si hi haguessin diners, a ningú li agrada retallar i enfrontar-se amb el Carnaval, amb Sant Antoni. És evident. D'altra banda, jo crec que sí que hi ha una part que interessa, doncs, portar tot el dèficit cap al 2023 i cap al 2024, perquè de cara a l'any 2025 i 2026, abans de les eleccions, doncs es pugui posar la primera pedra a la biblioteca i es pugui... O sigui, això és evident, això no cal ser tampoc un gran analista polític per veure-ho, que si has de fer retallades en algun moment, millor fer-les al principi de mandat. Si t'has de pujar el sou en algun moment, millor fer-ho al principi del mandat que l'any de les eleccions.
Lleig. Per altra banda,
però bueno, jo crec que és evident, i qualsevol polític, qualsevol govern amb dos dits de front diria, bueno, millor fer les retallades al 2000, al primer any que al quart.
Això és evident, ningú les farà l'últim any.
Molt bé. Doncs diríem, la primera part del ple d'ahir, el tema més important va ser aquest, de tots els que es van aprovar. Tot això va durar uns 40 minuts. De les 3 de la tarda a les 3:40, aquesta part del debat, sobretot centrat en Can Maristany. Després, a partir de les 3:40, va començar les mocions. I aquí ens hi vam estar una bona estona.
No t'enfades.
M'enfado. Sap molt greu, perquè és que...
I a les 3 de la tarda la gent no s'adorm en aquesta hora a fer...
Això quedarà amb el que va passar les quatre parets de la ràdio.
Ho parlarem amb micro tancat.
Exacte, amb micro tancat t'ho explico. No, doncs, 3 hores i 40 minuts per debatre 7 mocions, comptant que el ple total en va durar 5 hores i 40. Eh? Per tant, gairebé el doble, parlant de mocions, i de les quals només se'n va aprovar una, i d'aquella manera, amb una esmena del govern, que gairebé aigualia la moció del PSC sobre emissions de diòxid de carboni. Però a la moció a la que més temps li van dedicar és la que parlava d'immigració, que de fet n'hi havia dues. Hi havia la que va presentar Junts i després la contramoció, diguem, o la moció alternativa que va presentar la CUP. Els grups municipals van estar incapaços de posar-se d'acord en aquest debat, ni amb una moció ni amb l'altra. Junts, per un costat, es va quedar sol defensant la seva, que reclamava que Catalunya tingués les competències en immigració, les competències que té l'Estat ara mateix en immigració que els hi traspassessin o deleguessin, i a més demanava també els exigir drets i deures, entre els quals els immigrants, entre els quals la integració, que passaria per aprendre a parlar català. Doncs tots els grups, tant els d'esquerres com els de dretes, hi van votar en contra. En una cosa sí que van posar d'acord a tots, perquè els motius pels quals votar en contra eren diferents, però sí que tots es van posar d'acord en una cosa, que és acusar Junts d'electoralista, també PP i Vox, per por a Aliança Catalana i que la fuga de vots en les properes eleccions catalanes. La CUP tampoc va aconseguir fer prosperar el seu text alternatiu, que reivindicava que Sant Cugat fos una ciutat d'acollida. Això sí, els anticapitalistes, però, van aconseguir el suport d'Esquerra Republicana i d'en Comú Podem i l'abstenció del PSC. No sé si el veu poder escoltar, una mica com va anar el debat. Venim de l'Observatori Sociològic, la polèmica amb les preguntes de l'Observatori Sociològic, i ahir, diguem, doncs, Junts va presentar aquesta moció. Se n'estan presentant moltes a molts municipis, no totes amb el mateix text, almenys la de Sant Cugat no era igual que les que han presentat Junts en altres municipis, en altres plens, però en tot cas, diguem, arriba en un context molt, molt concret i, com deia, tots els partits, inclús PP i Vox, van acusar a Junts del mateix. Va, Bernat.
A veure, diverses coses. A mi m'agradaria fer la reflexió sobre aquest tema de la immigració, que ja se n'ha parlat bastant, si és millor tenir raó o guanyar. Jo crec que aquí el gran... Tenir raó o guanyar. I el gran problema que tenim com a societat és que cada vegada hi ha més discursos d'extrema dreta i més discursos contra la immigració. I a mi el que m'interessa no és tenir raó i convèncer-me a mi mateix de que soc molt obert i acolleixo. A mi el que m'interessa és que cada vegada no hi hagi més vots cap a Vox o cap a Aliança Catalana. El que m'interessa és que d'aquí un any i mig, Aliança Catalana no tingui 10 diputats al Parlament de Catalunya o que Vox no arribi a la vicepresidència del govern d'Espanya. A mi és el que m'interessa, i per tant jo que la reflexió que hem de fer és com aconseguir que la gent que té una certa preocupació, que té recel cap a algun tipus d'immigració, doncs intentar fer un discurs que els convenci a no anar cap a aquestes posicions extremistes i d'extrema dreta. I crec que aquest és el debat que hem de tenir i intentar convèncer aquesta gent i no intentar convèncer-nos a nosaltres mateixos o a gent que pensa com nosaltres. Com s'ha de fer? Doncs no ho sé, perquè passa a tota Europa i a tota Europa ho tenen complicat i tota Europa està pujant l'extrema dreta. Però bé, jo convidaria aquesta reflexió que a vegades doncs valdria la pena fer aquesta reflexió de com podem abordar aquest tema per intentar que la gent que no es planteja votar Vox o votar Aliança Catalana doncs no s'ho acabi plantejant d'aquí un any o d'aquí dos anys perquè veu que no es plantejant altres solucions. I bueno, he dit això, a mi la moció de Junts doncs no m'agrada, i no m'agrada més en un context com el de Sant Cugat on no crec que aquest sigui un problema real i crec que portar aquest debat de la immigració tenyit, referit clarament a una certa immigració, no tota la immigració, no els francesos que venen aquí, no els alemans que venen aquí, no la gent que porta els seus fills a Europa, on la majoria són estrangers, tothom sap a qui va dirigir aquesta moció, doncs a mi no m'agrada i em sembla lamentable que Junts porti aquest debat aquí. Però dit això, jo convido a l'altra reflexió, si potser ens convé més, doncs això, guanyar que tenies raó.
No acabo d'entendre cap on vas, perquè crec que amb el que estàs dient jo també estic d'acord, tinc por de l'extrema dreta, però no crec que la solució sigui assumir els postulats d'extrema dreta per part de Junts. Llavors no guanyarà Aliança Catalana. Aliança Catalana es diu? Sí.
Una miqueta el micròfon, sisplau.
Però si al final els postulats de Junts són els mateixos, estem allà mateix.
No, jo sí que no m'agrada el posicionament de Junts, però crec que s'ha de poder, perquè es diu molt, tots els partits, la CUP, Esquerra, diu, s'ha de poder parlar d'immigració. Però després, sembla que no es vulgui parlar de tot en relació amb la immigració. Jo crec que és important ficar-los en el cap de gent que potser pensa que hi ha masses immigrants i s'ha de poder dir això, que hi ha gent que pensa que això.
Clar, però per això el que no crec jo, el que no es pot fer és assimilar i alentar els discursos d'odi, no? Assimilar immigració amb delinqüència, a més, un tipus d'immigració, clar, és un molt concret.
Sí, sí.
Jo no crec que això ens pugui portar enlloc, no? I entrar en aquests debats el ple és encara més fomentar que aquest sigui un debat que estigui al carrer i que, no, o preguntar això en l'Observatori Sociològic quan sabem que aquí no tenim un problema, ni tenim un problema d'immigració, ni tenim un problema molt menys associat a la delinqüència. I que no, jo no acabo d'entendre cap a on va Junts, la veritat. Entenc que sí que hem de parlar d'immigració, però que hem de parlar d'immigració des del punt de vista d'acollida i des del punt de vista de què necessiten les persones que migren, que estan en un procés molt difícil de la seva vida, que cap de nosaltres voldríem mai, per acabar-se integrant. Sí, els demanem que s'integrin, d'acord, han d'aprendre català, aprendran català en el moment que tinguin la possibilitat de fer-ho perquè no hagin d'estar tot el dia només amb l'objectiu de sobreviure, de com si no tenen els recursos bàsics no aprendran català ni res. Perquè al final, com deia el Marco Simarro en la seva moció, no amb la seva defensa, el problema aquí no és un problema d'orígens, és un problema de classe social.
Sí,
és un problema
això de portar-ho a Sant Cugat, aquest debat, no té cap mena de sentit.
I crec que no pots exigir, fins i tot en el debat aquest del català, no pots exigir de partida com a condició d'inici certs aprenentatges com podria ser el català, que tenen el seu grau de complexitat, a persones que no saps quin ha sigut el seu procés migratori i que tenen, segurament, fins i tot poden tindre traumes per la migració, gent que ha vingut en pastera, gent que ha perdut la família pel camí. Prou difícil és, quan nosaltres anem a un altre lloc a viure i ens hem d'acabar d'adaptar a un idioma i vivim una migració, que hem pagat un bitllet d'avió o de tren i ja està, i tan tranquils, com per exigir-ho a gent que pot tindre una situació vital diferent. Per tant, el que calen són recursos, el que cal és fer la mirada d'integració, és a dir, quines polítiques apliquem, però a mi em dóna la sensació que quan posem tot això sobre la taula, com hi ha un estereotip previ, hi ha un cert sector de la societat que ja està encasillat allà mateix i que no els convencerem, com tampoc aconseguim convencer-los en les dades. Quan fas una anàlisi de les dades de migració i de delinqüència de Sant Cugat, de l'àrea bàsica de Catalunya, i és més que evident que no només no s'ha incrementat la delinqüència quan ha pujat la migració, sinó que fins i tot en algun moment ha baixat i que s'ha mantingut molt estable. A més, en un moment en què la població de Sant Cugat i dels municipis del seu entorn ha crescut molt, no només per la migració d'altres països, els és igual. O sigui, sembla que no és útil, perquè estan... Jo crec que el seu posicionament polític naix més des d'una qüestió de ferida emocional quasi que no de convicció política reflexionada, perquè senten amenaçats per coses que segurament no tenen la culpa als migrants, però és la forma de tindre-ho culpable.
O són percepcions, no? O missatges que els han arribat, o percepcions, però bueno, jo crec, és veritat que hi ha gent que no el començarem mai, sí. Però jo crec que hi ha graus al final, hi ha gent que, bueno, és que pot estar allà que no s'imagina votant Vox o Aliança Catalana, però potser necessita algun tipus de explicar això de l'acollida, missatges de què es fa amb les persones, parlar que no és un problema d'origen sinó de classe social, com es diu. Però bueno, jo crec que és un debat i que bueno, es veu a tota Europa, al final tampoc res és exclusiu d'aquí, i no s'està fent bé perquè tota Europa està pujant l'extrema dreta, i jo prefereixo fer discursos que afrontin aquest problema i no discursos que a mi em permetin pues, anar a dormir més tranquil.
Només un detall sobre això, el dia que vam fer el debat amb els polítics arran de l'Observatori Sociològic, el dia de la tertúlia del Gall del Monestir, se li va retreure això a Jordi Puigneró, que va venir en representació de Junts per defensar les preguntes, i ell va dir una cosa, que va dir, diu, entre les propostes sobre immigració de la CUP i les de Vox, hi ha un camí del mig, i aquest és el que volem representar. O sigui, una mica és el que ell va dir en relació a això i el posicionament de
Junts. Jo crec que la moció de Junts va més al camí de Vox que... Sí, jo no em refereixo...
Jo dic el que va dir.
Jo no em refereixo a aquest camí, sinó... Bueno, de parlar-ne més del tema, en definitiva, amb dades i amb informació...
No crec que sempre el camí del mig et porti al millor lloc. Això d'entrada. Bé, jo en principi això de la immigració crec que és un problema que... Vaja, un problema. És que no, ja no se li hauria de dir un problema. Tenim la mania de dir problema i es diu problema. La immigració és la que hi ha. Jo, si visqués aquí a Sant Cugat i tingués problemes perquè no puc trobar un pis, perquè no puc trobar feina, perquè no sé què, perquè vaig pel carrer i em moro de gana, no sé què, jo em buscaria la vida, que és el que fan al final aquesta gent. Aquesta gent es busca la vida de la manera més dura i de la més complicada per subsistir. I relacionar la... la immigració amb la delinqüència i amb els robatoris i d'això, ja és que em sembla una aberració totalment, totalment impresentable. Però, a més, què és? Com deies tu, Jordi?
Bernat.
Com deia en Bernat, la immigració, quin tipus d'immigració? Perquè va tot encaminat, com deies tu, com bé em volves dit, amb el Col·legi Europa com a exemple i altres col·legis. Sí, amb l'Europa, perquè sí, potser sí. és més gran i més palpable, això. La immigració allà també n'hi ha. El que passa, clar, no és el mateix. I després s'hauria de deixar de criminalitzar la immigració. Perquè tota aquesta gent, com heu dit, de que venen pateres o que venen penjats com sigui, que s'escapen a sota un camió, que no sé què... Clar, no cal dramatitzar-ho, però és un problema greu. I a més és una situació estandarditzada. Entre cometes, estandarditzada. Està tot arreu, la immigració. Però hem d'anar molt en compte de com criminalitzem la immigració. Perquè al final tots faríem el mateix, estic segur.
Sí, sí.
És a dir, tu t'has de buscar la vida. Jo perquè vaig venir a Sant Cugat i venia de Barcelona, de Gràcia. Estava molt bé allà. Però vaig tornar a feina aquí, estava molt bé, el poble m'agradava. Clar, no me n'aniré a...
I a mi em fa certa ràbia també quan des d'aquí hi ha certs discursos que diuen no, s'han d'integrar. Escolta, jo si vaig a viure a Alemanya, seguiré sent català. I a mi no em poden obligar a ser alemany. Vull dir, jo ho sento molt. Jo entenc que una persona que vingui aquí de França, del Marroc o d'Argentina, se segueixi sent argentin. I tu no el pots obligar i no pots dir, no, és que si no s'integren o si no es converteixen en catalans, doncs no es poden quedar aquí. Doncs no, perquè són argentins. I jo, igual que si vaig a Argentina, seguiré sent català. Per tant, és que no es tracta d'integrar, sinó de respectar les diferents cultures que hi ha, que venen.
Ah, és que què vol dir integrar-se, no? Integrar-se vol dir viure amb dignitat, sí, i ja està, no vol dir res més. No vol dir res més.
No hi ha millor integració que aquesta.
Tu vius amb dignitat i tindràs la cultura, i ningú et qüestionarà, ningú et preguntarà si menges porc, si portes, si vas a missa o si...
Sí, per això és el que dic, que a vegades sembla que sigui que es parla català i no.
Però és que, a més, quan tu vius en un lloc, inevitablement agafaràs coses de la cultura acollida i no renunciaràs a la teua. I si eres argentí, veuràs mate mentre menges calçot, jo què sé, és que no té més importància.
Ostres, sí,
i per altra banda, del que no parlem mai és de la necessitat que tenim de les persones migrades. Mm-hmm. Perquè al final estic segura que la majoria de persones que estaven ahir al ple tenen alguna persona d'origen, el que sigui, a casa seva, ajudant amb les feines de casa, a cuidar criatures, a cuidar persones grans. Què faríem si no estessin aquí, no? El que passa és que també són molt racistes, no?, amb l'origen de les persones migrades. Sí, quan venen d'Amèrica Latina i arriben amb avió, ja no ens molesten tant, perquè són els que faran les tasques, no? Si tenen diners, tampoc, llavors no ens molesten gens. Sí, sí. I si són musulmans, ens molesten una mica.
Sí, més que de l'origen, fins i tot la classe social, el que dius, doncs, un immigrant pobre, doncs, em molesta més que un immigrant ric, perquè si ve un xeic a... aquí no, però a Anglaterra, i compra un equip de futbol i vinga milions, doncs em sembla perfecte. I aquí el que molesta és la pobresa, i el que determina la delinqüència no és la classe social, sinó... Ai, no és l'origen, sinó la classe social.
Jo crec...
Tu en la contracrònica d'avui parlaves això de que la renta per cap, no, la renta de les persones migrades d'origen...
Sí. No, això era la notícia que va publicar la Laia, la companya del Cugatenca Ir. Sí, sí. Era una anàlisi de les dades de migració, i és curiós el cas de Sant Cugat, fas bé d'apuntar-ho perquè és molt curiós. És dels pocs municipis on els ingressos de les persones estrangeres és un 9, pràcticament un 10%, 9,9 crec que és, superior als ingressos de les persones de nacionalitat espanyola. Quan això ho mires en anàlisi de Catalunya, i la bretxa és molt més elevada i just a l'inversa, no? Bueno, també parla de quin perfil de migració tenim així. I una cosa sobre aquest camí de Junts cap a l'extrema dreta. Jo crec que Junts ahir, després del que va passar, hauria d'estar preocupada perquè tots, inclòs a l'extrema dreta, li van dir tu estàs assumint un discurs propi de l'extrema dreta. No és el camí del mig, que deia el Puigneró, ni sabia que havia dit això, però vale, no és el camí del mig. Tots, els propis que estàvem agafant aquest discurs prèviament, t'estan dient que eres extrema dreta, i de fet Vox ho va fer d'una forma que fins i tot em va fer gràcia, perquè es va donar com la benvinguda a l'extrema dreta, a la xenofòbia, al no sé què, com enfotent-se, no?, com per fi teniu la raó. Però clar, si fins i tot aquells que portaven el discurs fins al moment, entre cometes, et feliciten, encara que siga per a burlar-se de tu, d'aquest camí, home, potser, fes-t'ho mirar una mica, no?
Jo crec que hi ha una gran hipocresia amb el tema de la immigració, però a nivell polític ja no dic, perquè van a vendre la moto i, clar, han de fer un discurs que no la vendran tampoc la moto, però és igual. De tota manera, aquí, a Sant Cugat i a tot arreu, bueno, Sant Cugat, parlem de Sant Cugat, hi ha molta gent que fa molts anys, que són molts anys, i no hi havia problema de la immigració, i no hi havia aquest tòpic de la immigració, que, escolta, que tampoc parlen català. I fa potser 60 anys que són aquí. Vull dir que al final això de la immigració, què entenem per integrar-se, com deies tu? Vull dir, integrar-se...
Però ja saps que la immigració interna per molta gent no és immigració.
Ah, bé, però clar, doncs que potser hem de començar per aquí. Què és immigració? Venir del Marroc? O venir de la Vall d'Aran? O la Iglesia Portugal?
Sí, jo com deia el Jordi, doncs Junts hauria de reflexionar si li interessa amb ell, que és el que mira cada partit, o li interessa en el país, o li interessa Sant Cugat, en aquest cas, portar aquests debats, que sobretot en el cas de Sant Cugat és un debat artificial, i bé, que és un discurs que va cap a l'extrema dreta, i no crec que aquesta sigui la solució, però sí que crec que, bueno, que s'ha de buscar entre totes les forces polítiques, que no siguin de clarament d'extrema dreta, doncs intentar teixir un discurs per evitar el que està passant en altres llocs d'Europa.
I una petita derivada d'això, més de política local, que és Esquerra es va tornar a desmarcar, diríem, de Junts. Abans hem dit que tots van votar en contra, incloent-hi Esquerra Republicana, i no sé què us va semblar, el Bernat i Jordi, però segurament el discurs d'Esther Madrona va ser bastant contundent i bastant dur, més que les altres vegades que s'havien desmarcat, no? És a dir, bastant dur, no sé, és política, evidentment, etcètera, i tota la interpretació que volem fer, però vaja, no sé si ho interpreteu d'alguna manera.
Jo és que crec que hi ha algú que està intentant tensionar des de dins al màxim el govern, aquest algú es diu Jordi Puigneró, ho va fer en l'Observatori Sociològic, que és el primer moment en què Esquerra Republicana...
Perdona, que no se't sent.
No funciona.
Ara sí.
No sé si no s'ha sentit res, però no. Sí. És a dir, que hi ha algú que està intentant tensionar el govern des de dins, jo crec que és Jordi Puigneró, responsable de l'Observatori Sociològic. Quan va esclatar aquell afer, Esquerra Republicana va treure un comunicat molt crític amb ell, acusant-lo de deslleialtat directament. Aquesta moció, cert, que va ser defensada per Carme Ardit. No està malament utilitzar la teua regidora més cremada de totes per a la moció polèmica, així si l'acabes de cremar ja s'ho farà, no? Però...
És una manera també de
fer-ho, sí. Però al final... Esquerra està mostrant aquests posicionaments, jo crec que cada vegada una mica més clars, però a hores d'ara no veiem un canvi real en el govern. És a dir, la capacitat d'influència perquè no passen aquestes coses, a hores d'ara no es veu. Jo entenc que Esquerra està jugant a molts equilibris, no són el grup majoritari, han intentat preservar algunes coses i has de cedir en altres. Això crec que tots ho entenem en el marc d'un govern bipartit. Però, torna a dir, com he dit en altres tertúlies, de portes en fora dona la sensació que Esquerra està cedint molt i aconseguint poc. Llavors, no sé si aquesta tensió interna, més la tensió externa de les esquerres que interpel·len Esquerra, dient no entenen què fas ací dins, s'haurà de transformar en una cosa més contundent, que en el cas extrem seria trencar el govern, però com a mínim, no sé, demanar explicacions, poder presentar mocions més crítiques, com està fent Junts per la seva banda, per a tensionar el govern i evidenciar les diferències, no sé, si no sembla que estan allà en males cares i de tant en tant amb alguna rèplica bona, però sense massa més conseqüències.
Mm-hmm. Jo crec que si ho mires des de fora, sense saber que aquest govern és de coalició entre Junts i Esquerra i et diuen que és un govern de Junts, perfectament podria ser. Sí. O sigui, digueu-me alguna mesura que s'atribueix a Esquerra, que no es toqui res en retallada social de partides directes d'ajuda a les persones. Bueno, això pot estar d'acord. Potser el PP també, tampoc trauria beques menjador abans que treure cultura, saps el que et vull dir? Però tu ho veus des de Junts, Rajoy centra, fora, que anem veient i se'n parla. La mirada ja, ni en parlem, també és un tema diferent potser, perquè per tot el tema judicial, però la mirada ja des del primer dia, que volia dir que no hi havia alternatives. O sigui, els grans temes que defensava Esquerra, i defensava Esquerra directament, no el PSC o no la CUP, sinó que defensava Esquerra s'han esborrat del mapa. I no sé, doncs això és un govern de Junts que Esquerra doncs li dona els vots. Jo és la sensació que tinc, des de dintre no ho sabem si hi ha algunes coses que Junts hagués fet diferents, però jo és la sensació que tinc.
Sí, jo per mi, jo tinc la mateixa sensació que Esquerra no està dins del govern, està a l'oposició, però estan allà cobrant un sou de regidors, però que són absolutament irrellevants. Llavors, la veritat és que no entenc. Espero que algun... Jo crec que potser hi ha un moviment intern que en algun moment faran, no sé, posaran les coses sobre la taula i començaran a prevaldre una mica els seus postulats, però que si no és el que tu dius, no. Ha caigut tot el que ells defensaven i ja està. I Junts va fent, i ells allà calladets, sense fer res.
Sí, jo només per acabar, sí. Quan va sortir el tema de l'observatori, que jo vaig veure... que vaig veure que era un tema molt greu de les preguntes, vaig pensar que aquí si es descontrola en el sentit de si surt de Sant Cugat això i comença a aparèixer en mitjans nacionals, jo crec que Esquerra trencarà el govern. Ara ja veig que vaig veure tan greu i em va veure semblar tan fora de lloc les preguntes i tot, que vaig pensar que no pot ser que Esquerra segueixi aguantant a dintre d'aquest govern. Veig que no ha passat res,
però és que la tònica des del principi ha sigut aquesta, ho has explicat tu, i en... No sé, és que el tema de les pilones és que va ser la primera setmana de govern.
Sí. No, és que... Sí. Això és un altre tema que també podria ser un debat.
Bueno, seguirem parlant, queden 5 minuts. Volia fer un últim apunt. Us volia ensenyar aquest calendari.
Ja caducat.
Ah. Ens ha espatllat el calendari. Ostres. Ahir el ple... No el nostre, tots els calendaris de Sant Cugat. És que hem d'explicar. El calendari de Cugat Mèdia, el mes de juny, us estic ensenyant el mes de juny, el 28, divendres 28, havia de ser festa, perquè es va decidir el mes de juny de l'any passat, en un ple, que la festivitat habitual, que és el 29 de juny, que és Sant Pere, passava a 28 perquè Sant Pere caia en dissabte. I així també la festa major, doncs, quedava en 4 dies, no? 27, diguem, en principi, no estava oficial, 27 al pregó i 4 dies de festa. Mm-hmm. Ahir es va fer marxa enrere aquesta decisió, per un error, va dir Puigneró, no sé si s'ha acabat de justificar en excés, també és cert que els dissabtes són laborables, s'entenen com a laborables. Molta gent té festa, però s'entenen com a laborables. Mm-hmm. Tu has treballat molts anys, oi? A Can Tovella, els dissabtes, oi que sí? Doncs això. Bueno, hem d'estripar aquest calendari, haurem de tatxar-los, haurem de fer un anunci, però sí, no sé què us sembla aquest canvi, és lògic, no lògic, aquestes alçades no feia falta.
A mi el canvi em sembla estrany, sí. I em sembla estrany que en el ple es diguera ha sigut un error i ningú ho qüestionara. A partir d'ahir, si el 29 és Sant Pere i es vol mantenir el festiu el dia de Sant Pere, em sembla bé, també tenia sentit passar-lo el divendres, però el que no entenc és el canvi de criteri a mitja partida, diguem.
Però
ja era aquest govern, és a dir, el que va fer el canvi és aquest
però
govern.
Això vol dir que llavors la potser és un tema econòmic també, potser és que si treus el 20, si el 28 és laborable, la festa major queda de 3 dies i no de 4.
És que si hi ha retall amb la festa major...
Aquesta és la meva teoria, que veurem si es confirma.
Jo també vaig pensar que era aquesta la raó, perquè si no...
Oficial no.
Per tant vol dir que llavors el dia de 29...
És festiu.
És festiu. Perquè... D'acord.
Per tant, els comerços, per entendre's,
pels que treballen,
tancarien, haurien de tancar.
Pels que treballen els dissabtes, menys els hi van més bé així, perquè si és festiu el dissabte, doncs tenen festa el dissabte. Però jo és que ho veig tan enrevessat tot plegat. Perquè, a més, una altra cosa, si sortís o diuen que, a més, ho fan... pel motiu de que la festa major s'escurça un dia i aleshores...
No, això no ho diuen.
Em refereixo que si a més diguessin que s'ha retallat la festa major pel tema pressupost, és que seria aquí, perquè clar, ja va passar per Nadal, ja no sé què, la Reis...
Però si el 29 és Sant Pere, té lògica, el 28 és el pregó, el 29 el Pagalí Joan i el Seguici...
I diumenge
això,
paelles...
Pot ser una bona excusa per gastar menys en festa major sense dir que ha retallat. Dius, mira, escolta, Sant Pere en diu...
Ha caigut així.
Que mal pensats que sou.
Bé... Però això qui m'ho ha proposat? Algun concret o algun partit en concret o no?
Ho va proposar el govern, però va votar per unanimitat.
Va proposar la primera proposta i ara el propi govern s'ha com autoesmenat.
O sigui, que ni entre ells...
que en aquell moment no estava format el govern, si no m'equivoco.
Ah, pot ser.
Que estava junt sol, diríem, governant, i encara no hi havia Esquerra, però en tot cas ahir Esquerra va dir res i va aprovar.
Fa 4 anys no sé què va passar, quan va caure en dissabte, no sé si el van passar divendres o no. Sí que jo l'únic que sé és que en el Tots en Cugat, que també tenim el calendari que ha caducat, han trucat més d'una, més de dos i més de 10 persones, que a veure si ens havíem equivocat, perquè estava en festiu el dia 28 i no el 29.
Bueno, haurem de fer una esmena. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi 1. I els oients, ja ho sabeu, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 1:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també per www.cugat.cat la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Molt bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.